Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El nou sistema de facturació que afecta Esmatza ha quedat en suspens després que l'empresa hagi demanat mesures cautelars al jutge. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. La concessionària del servei de neteja viària i recollida d'escombraries ha aconseguit que no s'apliqui l'ITF, almenys fins que el jutge no es posicioni. El regidor de serveis municipals, Lluís Perarnau, apunta que aquesta aturada del nou sistema de facturació no és fruit d'un acord.
En cap moment és fruit d'un pacte, sinó que és una actuació que fa l'empresa, que la podia haver fet ja abans i que, en tot cas, bueno, ara ho fa, doncs ho tira endavant. O sigui, teníem coneixement de que podia, de que ho faria, no? Doncs havia anunciat que ho faria. Bueno, nosaltres, en tot cas, el que sí que actuarem des de l'Ajuntament recorrent en contra de que se concedeixin aquestes cautelars.
El gerent d'Esmatza, Eugenio Díaz, assenyala a una falta de voluntat de l'Ajuntament per solucionar el conflicte.
Hay una moción aprobada en pleno en el sentido de trabajar en esa línea. Eso es lo que propicia ese acuerdo, el acuerdo del 2 de diciembre. Y yo no sé si es que algunos pues no quieren el acuerdo, y las bases o sus seguidores o eso les están apretando mucho y no saben cómo desdecirse o pedir perdón o no sé qué quieren hacer.
Díaz assegura que des de l'Ajuntament eren conscients que es faria una ampliació de la querella contra l'alcalde Matías Sarracán i el regidor Pere Arnau per poder aturar l'ITF.
L'alcaldessa de Sant Quirze demana corresponsabilitat a l'Ajuntament de Sabadell per abordar el futur de l'aeroport.
Elisabet Oliveres considera que l'equipament suposa un problema pel conjunt de la comarca i no només pels municipis adjacents. En aquest sentit, assenyala que el nou organisme Fem Vallès podria ser l'escenari idoni per abordar aquesta qüestió de forma unitària.
I en esport, Jordi Morales ja ha recollit el premi al millor jugador paralímpic de tenis taula del 2018.
Morales ha obtingut el guardó aquest migdia en una gala a Incheon, a Corea del Sud, tot plegat després de proclamar-se campió del món adaptat a Eslovènia el mes d'octubre passat.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 11 graus a Sabadell, hem d'esperar canvis, arribada de pluges, per exemple, li preguntem al Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui continuen presents les boires persistents a bona part de la depressió central, la Conca de Tremp, la Plana de Vic i núvols alts i mitjans que ja afecten arreu del territori, deixant el cel força ennuvolat. Així doncs, pel que fa a la temperatura, ha quedat força baixa, amb valors propers als 5 graus a les fondalades interiors, en canvi arribant fins als 15 graus a punts de la costa. De cara al final d'aquesta tarda i durant la nit, podria caure encara alguna petita precipitació a punts del vessant nord del Pirineu i també del quadrant nord-est, precipitacions febles. De cara a demà, arribarà un sistema frontal, deixarà nuvolositat al llarg de tota la jornada i precipitacions que arribaran ja a partir del matí, mig matí, s'iniciaran per l'oest i s'aniran estenent a la resta del territori. Seran precipitacions febles i disperses que afectaran qualsevol punt però que no deixaran grans quantitats d'aigua. Al final del dia, això sí, es podrien reactivar a zones de la costa tan brava. Pel que fa a la temperatura, la mínima serà més alta, la màxima baixarà entre lleugera i moderadament, tret a les zones afectades avui per la boira, on quedarà una miqueta més alta. I atenció amb el vent, que es reforçarà amb ratxes molt fortes a partir del vespre a les Terres de l'Ebre i també de component est a la Costa Brava, al final del dia alterant la situació marítima en aquest sector. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem molts problemes. Comencem per la C58, on hi ha 2 quilòmetres de retencions a Terrassa per anar cap a Manresa, 3 quilòmetres a Sant Quirze en sentit Barcelona, 1 quilòmetre a Ripollet en sentit nord i 5 quilòmetres i mig a Montcada en sentit Barcelona. A la B30 hi ha 1 quilòmetre i mig de retencions a Barberà per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit sud i 4 quilòmetres de cues a Cerdanyola per enllaçar amb la P7 en sentit nord. I a la mateixa P7, problemes a Barberà, 3 quilòmetres de cues en sentit sud i 4 quilòmetres a Santa Perpètua de Mogoda, en aquest cas en sentit nord. I si mirem a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits. Hi ha aturades a la ronda de dalt entre Diagonal i el túnel de la Rovira també en els dos sentits. Passen pràcticament 5 minuts de les 7 de la tarda. ESMATSA ha aconseguit suspendre temporalment la instrucció tècnica de facturació impulsada des de l'Ajuntament. Ho ha tramitat ampliant la querella ja existent contra l'alcalde de Sabadell, el regidor de serveis municipals i sol·licitant mesures cautelars. Des de l'Ajuntament ja anuncien que seguiran denunciant la possible facturació irregular de l'empresa. Per part d'ESMATSA acusen el govern de trencar amb el pacte acordat el passat 2 de desembre.
Aquesta és la segona ampliació de querella contra Matías Sarracán, batlle de Sabadell, Lluís Perarnau, regidor de serveis municipals i dos funcionaris municipals per un suposat delicte de prevaricació per l'aprovació de l'ITF i el decret d'inici de la intervenció del servei. L'ampliació d'aquesta querella permet a l'empresa concessionària Neteja Viària la suspensió de la ITF per la sol·licitud de mesures cautelars fins que la titular del jutjat es pronunciï sobre aquest tema. Lluís Perarnau ha assegurat a Ràdio Sabadell que des del febrer passat és ESMATSA està intentant trobar maneres d'aturar la ITF.
Des del febrer, ESMATSA busca paralitzar l'aplicació de la instrucció tècnica de facturació. Ho ha aprovat per la via administrativa, el contenciós administratiu, que seria el correcte, el normal, però també ha afegit aquí la via del civil, el penal, i ara el fet d'això, no?, ampliar la querella amb aquest ànim d'obstruir l'actuació de l'Ajuntament.
Tant Pere Arnau com Eugenio Díaz, gerent d'ESMATSA, asseguren que les dues parts eren conscients de l'arribada d'aquesta querella. Díaz, però, acusa l'Ajuntament de trencar amb un pacte acordat a la reunió del passat 2 de desembre.
Pactado expresamente, y digo pactado expresamente, el alcalde enfrente mío con los tenientes de alcalde al lado. Así lo digo de claro. No un comunicado más, a trabajar. Alcalde enfrente mío, tenientes alcalde al lado. Y desde eso ya van dos comunicados. Que el primero hemos tenido que responder y el segundo el de hoy. Entonces, eso es la primera cuestión que dices, ¿te puedes fiar? O sea, ¿realmente esta gente tiene ganas de trabajar?
En aquesta reunió també es van pactar les trobades de les comissions tècniques. Doncs bé, Díaz assegura que l'Ajuntament no ha volgut convocar aquestes trobades, trencant així el pacte al qual havien arribat ara fa 10 dies.
I l'altra notícia del dia és que l'alcaldessa de Sant Quirze insta l'Ajuntament de Sabadell a abordar l'aeroport com un problema del Vallès. Després de l'accident d'avioneta de divendres passat, que va costar la vida a dues persones, Elisabet Oliveres demana corresponsabilitat a l'administració local sabadellenca.
La posició de l'aeroport de l'Ajuntament de Sabadell, en aquest cas, entenc que ha de ser la de corresponsabilitat. És a dir, és veritat que ells tenen l'aeroport està situat allà i està en el seu territori. Estem tots d'acord en que fem Vallès, és una gestió necessària del Vallès, doncs comencem. Comencem aquí, comencem a activar-nos i la ciutat gran que doni suport, com a mínim, que doni suport i que reconegui. Amb en Matías n'hem parlat, ells entenen el malestar dels nostres veïns, el comprenen, bueno, però ara falta el següent pas.
En aquest sentit, Oliveres considera imprescindible un reconeixement de les molèsties que suposa aquest equipament.
Tot i que el sinistre de la setmana passada ha reobert el debat sobre la seguretat de l'aeroport de Sabadell, Oliveres recorda que fa més de 10 anys que Sant Quirze, Badia i Barberà reclamen solucions. L'alcaldessa republicana admet que s'han fet passos endavant per regular l'activitat de l'equipament, però encara és insuficient.
S'han ordenat coses i hi ha hagut vols jets privats d'unes mides determinades que s'ha aconseguit que no aterrin aquí a Sant Quirze, però n'hi ha que aterren. El que sí que passa és que a vegades hi ha avionetes que no fan cas de les recomanacions i que s'enlairen i passen per sobre. A Sant Quirze tenim el parc de les Morisques i tu estàs allà en un acte o estàs passejant-hi i et passa l'avioneta arran. I sí que totes passen per sobre del cel de Sant Quirze per aterrar. Totes.
De fet, insisteix que el dia a dia del municipi és molt complicat arran de la proximitat amb l'aeroport. Per exemple, fa una dècada que no es poden utilitzar grues de braç articulat per fer cap obra i que, en cas de necessitar-la, han de demanar permís al govern espanyol. Amb tot, Olivera se suma a la demanda expressada ahir per l'alcaldessa de Badia, Eva Menor, de traslladar l'activitat de l'aeroport de Sabadell a un espai allunyat de la zona urbanitzada.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Les persones que intenten treure's la vida després d'una primera temptativa s'han reduït des de la implantació del Codi Risc Suïcidi al Taulí. Així mateix també s'ha allargat el temps entre un intent i un altre. Aquestes són les principals conseqüències d'aquest protocol que fa un seguiment de totes les persones que han fet una temptativa i és que un 10% de les persones que han intentat treure's la vida acaben morint.
En els últims anys també s'ha registrat un cert descens de les temptatives i dels suïcidis, però des del Taulí consideren que encara és d'hora per parlar de causa-efecte del Codi Risc Suïcidi. La psiquiatra del Taulí, Isabel Parra, ha apuntat al programa Al Matí com s'està incidint en les persones que han intentat treure's la vida o que presenten símptomes d'alarma.
El que pretén és millorar l'atenció d'aquestes persones, fer una intervenció unificada entre totes les persones que hi participen en l'atenció i bàsicament el que es fa és un seguiment post-tentativa. Fem un seguiment a través de trucades telefòniques que es fan al llarg de tot un any i després es garanteix que aquestes persones fan un seguiment especialitzat en els centres de salut mental uns dies després d'haver presentat la tentativa.
La doctora Parra assegura que hi ha molts factors de risc que poden portar una persona a voler treure's la vida, però n'hi ha un de molt important que sovint no es detecta a temps.
La causa principal és patir una malaltia mental. El que en diuen els estudis és que el 90% dels suïcidis consumats estan associats a una malaltia mental. Per tant, aquest seria el principal factor de risc. Però, lògicament, estem davant un fenomen molt complex on intervenen molts factors ambientals, socials, psicològics, culturals, que fan que hi hagi altres factors de risc que acabaran de determinar el risc. El fet de ser home és un risc que clàssicament s'ha relacionat amb el suïcidi. Els homes se suïciden 3 vegades més que les dones.
Per donar a conèixer una mica més tot el que envolta el suïcidi, així com els protocols d'actuació des de l'àmbit sanitari, aquesta hora s'està fent al casal Pere IV la xerrada Parlem del suïcidi, una realitat silenciada.
Notícies vespre.
La botiga Impactes Visuals compleix 13 anys. El local de referència dels grafiters de la ciutat va obrir les seves portes a final del 2004, un any després que Montana Colors inaugurés a Barcelona el primer espai físic de venda d'esprais. Darrere de la iniciativa hi ha el grafiter sabadellenc Guerens, que des dels anys 80 pinta les parets d'aquesta ciutat i és un dels més reconeguts dins del món del grafiti.
En realitat, en Guerens reconeix que no és un aniversari exacte, però que el número 13 és important per la botiga i pels grafiters de Sabadell. Són declaracions al matí de Ràdio Sabadell.
Passant els anys, cada any fem una festa d'aniversari i aquest és el 13è aniversari que coincideix amb que aquest any ens ha desaparegut un dels millors grafiters del món que teníem aquí a Sabadell, que és el 13. I bueno, doncs també li volíem fer una miqueta d'homenatge amb ell, no? Ja que era l'any 13 de la botiga i ell havia estat molt implicat també. I bueno, doncs intentarem fer una festa ben maca i estar convidat tothom que vulgui a venir, no?
La idea original era crear una galeria d'art urbà i grafiti, però després d'obrir les portes d'Impactes Visuals es van trobar que la gent només venia a les inauguracions. Així va néixer la botiga Material per a grafiters i va ser la seu d'un grup de grafiters. Per Guerens, l'espai ha estat un referent de l'art urbà.
I per un cantó hi ha el que és la galeria Impactes Visuals, que va passant gent de tot el món, gent superimportant, que, bueno, que penso que no està rebent l'atenció que tindria per la importància que té la gent que hi passa.
Per exemple, alguns noms, algunes...
Bueno, la veritat és que han passat la majoria de grafiters importants d'aquí de la zona de Barcelona, però ve gent de Lake, de Berlín... el Sol Art de Nuremberg, bueno, gent molt important de tot el món.
La festa d'Impactes Visuals serà el proper dijous dia 20 al vespre amb música en directe dels DJs Ivanovic, Patrick Grau, Big Big i Edgar Real.
I de l'art urbà passem a parlar de música perquè el concert de cambra sota el Palau de Blanes serà la tercera cita de la temporada de Joventuts Musicals. Serà aquest divendres al Teatre Principal amb un programa que inclourà autors populars i cultes. Noms com Gershwin, Morricone, Cererols, Brahms o Lluís Llach sonaran en aquest concert que té dues parts molt diferenciades.
El programa començarà amb una selecció de composicions d'autors del segle XX basats en la música popular i lleugera. La tria l'ha fet el director del cor sota del Palau, Josep Maria Guinart i Joventuts Musicals, entre les més de 200 peces que el conjunt té com a repertori. El mateix Guinart reconeix que és un concert molt variat.
És un repertori, diguem-ne, bastant popular. Poder tendeix més cap a la música lleugera o pop, vull dir que ningú es pensi que és música del segle XX, de lo que en general anomenem contemporània, sinó que són autors com Gershwin o Polanka o Lluís Llach o Richard Rogers o Atahualpa Yupanqui, per exemple. O sigui que és bastant assequible, diguem-ne.
En el segon tram del concert, el cor ha preparat un conjunt de cançons de Nadal i tradicionals, com el Fum Fum Fum, el White Christmas o els Àngels de la Glòria. A més, també s'inclouen 2 peces de Jacques Arcadel i Joan Cererols, quan es celebren els 450 anys d'aniversari de la mort d'un i els 400 aniversari de naixement de l'altre. Guinart explica que aconseguir concert no és fàcil i per això aquesta és una oportunitat per un cor com el Sota del Palau.
part d'aquests últims anys que hi ha hagut una certa professionalització d'alguns cors i que el programa aquell de TV3 ha popularitzat un tipus de cor que no és el tradicional de Catalunya, diguem-ne, que surtin actuacions és francament difícil. Normalment els cors ens movem amb intercanvis, un cor d'aquí se'n va allà, llavors el d'allà torna a la visita, però d'actuacions com aquesta de divendres a Sabadell, que com si diguéssim ens contracten, és realment poc habitual fer-ho.
El cor Sota del Palau va començar la seva trajectòria el 1996 i compta amb 19 cantaires amateurs. Divendres, a partir de les 9, pujaran a l'escenari del Teatre Principal per interpretar aquest tercer concert de la programació de Joventuts Musicals.
Però el dia també ens deixa altres notícies destacades que repassem a continuació. Mercat Central i el Diari de Sabadell rebran els Premis Onion als emprenedors del 2018.
Arnau Bonada, president dels Premis, assegura que aquest any han volgut posar en valor dues de les entitats històriques de la ciutat que han sabut innovar i modernitzar-se per adaptar-se a la societat actual. L'acte de lliurament dels Premis es farà el pròxim dia 18 i comptarà amb l'actuació de Núria Vila, soprano de l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell, i també es farà una recollida de joguines a favor de la Creu Roja.
El militant històric del PSC, Simón Saura, ha recopilat en un llibre tota la història del socialisme a la ciutat.
Durant molts anys, Simón Saura ha anat recopilant papers i materials dels seus anys a la militància, primer a UGT i seguidament a les bases socialistes. Des d'aquest partit ha viscut la unificació de les federacions locals, les primeres eleccions i l'etapa Bustos al capdavant del govern actual local. Ara tot aquest material ha quedat reunit en un petit volum.
En la història del Partit Socialista i vosaltres, tots sois ciutadans de Sabadell, pues podeu veure que sempre s'ha intenció, que hem cometit errors, seguro. Nosaltres los reflejamos aquí. Yo he querido, ante todo, hablar más del documento hasta el año 2000. En el 2000 es muy reciente, como decía Juan Carlos, y todavía está demasiado cerca para que podamos, digamos, ver la cosa con más perspectiva. Pero en ese periodo, quien más participan son aquellas personas, aquellos sabadellenses también, que han tenido puestos, no dentro ya solamente de la ciudad, sino en el Parlament català o en el Parlamento español.
El pròleg d'aquest llibre ha anat a càrrec del regidor i exalcalde Joan Carles Sánchez.
Jaume Roures i Tatxo Benet, Premi Muriel Casals de la Comunicació 2018.
El premi es lliurarà aquest divendres a Sabadell durant la celebració de la Nit de Santa Llucia que organitza Òmnium Cultural. L'entitat vol reconèixer així la qualitat periodística dels seus projectes empresarials i per la seva voluntat d'aprofundiment democràtic amb iniciatives com el Diari Público i els documentals Les Cloaques de l'Interior, 20S i l'organització del Centre Internacional de Premsa del Referèndum de l'1 d'octubre. Avui també s'ha sabut que el Premi Internacional J.B. Sandrós d'Òmnium anirà pel periodista finès Pertti Pesonen. La 68a edició de la Nit de Santa Llúcia tindrà lloc d'aquí a dos dies al recinte firal de la Gran Via a partir de les 8 del vespre.
Aquest any segueix les novetats màgiques a les botigues Marrade Jartois. Vine a la botiga Jartois més propera els diumenges 16, 23 o 30. Fes-te una foto original dins les nostres botigues amb la compra de les teves joguines, comparteix-la a les nostres xarxes socials i podràs entrar al sorteig del 50% de la teva compra. El 50%! Comparteix el Nadal. Estalvia a les botigues de Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i Fraga. Informa't a Instagram @jartoisgrupmarrades i a Facebook Marrade Jartois.
Aquest Nadal regala circ i endinsa't en el món fantàstic dels somnis. En el País de la Il·lusió viatjarem a l'infinit per trobar-nos amb un món ple de fantasia i misteri. Un espectacle màgic. Somnis, una experiència única que mai oblidaràs. Il Circo Italiano, a Sabadell del 21 de desembre al 6 de gener. Instal·lats en una gran carpa blanca i negra climatitzada davant del Corte Inglés. Dues hores per somiar i riure en família amb Il Circo Italiano. I cada dia exhibició gratuïta de l'increïble Home Bala. Compra les teves entrades anticipades amb un 50% de descompte a ilcircoitaliano.com.
Per Nadal, no ho dubtis, Jardineria Caral.
Jardineria Caral a Sabadell, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Mercet.
I a Sant Cugat, al passeig Francesc Macià 58, al barri Coll Favà.
Per Nadal, també Jardineria Caral.
El Nadal és per compartir sorpreses i sobretot per jugar. Comparteix el Nadal. Vine a les botigues de joguines del grup Marrade Jartois. Carreguem d'il·lusions al Pare Noel, al Tió i als Reis Mags. Nines, figures d'acció, jocs de cuina, de construcció, cotxes, patinets, princeses i guerrers. Totes les joguines de la tele. Tu sí que en saps? Botigues de joguines del grup Marrade Jartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, Fraga. I des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per a mòbil, t'ho durem a casa.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i al món a Ràdio Sabadell.
I ara és moment de sortir fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs ràpid a l'actualitat i comencem parlant dels agents dels Mossos d'Esquadra que han tallat la Gran Via de Barcelona.
Un grup de policies es manifesta al mig de la Gran Via des de les 4 de la tarda a l'alçada del Departament d'Economia per protestar per les seves condicions laborals. D'una banda, diuen que tenia pensat afegir-se a la vaga de la funció pública prevista per avui i que no estan d'acord amb la seva desconvocatòria. De l'altra, es queixen de les declaracions del president Quim Torra i del conseller Miquel Buch i també d'haver patit agressions a Girona i Terra per part de radicals violents.
El mateix dia que Quim Torra ha anunciat una taula de diàleg amb entitats i Mossos per reforçar la mediació.
El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat una taula de diàleg amb entitats, moviments socials i Mossos per ajudar a la mediació i les mesures preventives. També ha afegit que qualsevol acció al marge dels protocols serà expedientada i sancionada.
El Tribunal Constitucional rebutja els recursos d'empara presentats per Carme Forcadell, Mireia Boia, Anna Gabriel i Anna Simó.
Ho han decidit per unanimitat, ja que els magistrats consideren que encara no s'ha esgotat la via del Tribunal Suprem, que s'hauria de pronunciar el 18 de desembre. Forcadell, Boia, Gabriel i Simó demanaven que el seu cas sigui jutjat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en lloc del Suprem.
I un últim apunt, Pedro Sánchez ha comparat aquest dimecres l'independentisme amb el Brexit, dient que són moviments contraris al projecte europeu.
En aquest sentit, ha advertit que donarà una resposta ferma, serena, proporcional i contundent a qualsevol nova vulneració de l'ordre constitucional i estatutari per part de la Generalitat o el Parlament. També ha anunciat que enviarà un nombre suficient de membres de les forces de seguretat a Catalunya si els Mossos no compleixen amb les seves funcions.
I ara és moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
And please join us here for the announcement onto the plenty of space to put the trophy. Let me just push this here. Let me just take this for you. Put it back in here.
Savannah is Jordimer Norris.
Aquest era el moment en què Jordi Morales rebia el reconeixement com a millor palista paralímpic de l'any a la Gala de les Estrelles, organitzada per la Federació Internacional de Tenis Taula a Incheon, a Corea del Sud. El director tècnic del Club Natació Sabadell s'ha endut el màxim reconeixement d'aquest esport després d'un 2018 inoblidable. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. A finals del mes d'octubre, Morales es va proclamar campió del món paralímpic de la seva categoria a la localitat eslovena de Lasco, un èxit que li va significar estar entre els tres nominats a millor palista del 2018. En el seu discurs, el director tècnic del club ha agraït a les persones que van ajudar-lo a superar la dura derrota en el partit pel bronze dels Jocs Paralímpics de Rio. Ja a l'Hotel Suís, Morales també ha situat aquest guardó en el podi dels millors moments de la seva vida.
En el top 3, segurament. La veritat és que hi ha coses que són increïbles. És veritat que el moment d'aconseguir un èxit, el moment de guanyar una victòria, doncs el que et dona doncs, és el més increïble, però després uns reconeixements com aquest realment estan a l'abast de poques persones i de poques ocasions, i doncs ho posaria en el top 3 segur.
Morales també ha rebut la felicitació en directe del president de la secció del club, Pere Deis, que ha assegurat que fan part seu d'aquest reconeixement.
Cada campió del món ja és una brutalitat, una bestiesa, una cosa a l'abast de molt pocs, però sobre et nominin millor jugador de totes les categories paralímpiques, doncs encara més, una cosa encara molt més difícil del que ha aconseguit el Jordi.
El pròxim gran objectiu de la carrera de Jordi Morales seran els Jocs Paralímpics de Tòquio el 2020.
El Centre d'Esport Sabadell ha celebrat aquest migdia el seu tradicional dinar de Nadal. A les instal·lacions de Casa Fuster, la plantilla i la directiva arlequinada han expressat el seu desig que el 2019 sigui l'any de recompensa a la feina de la darrera temporada i mitja.
Abans d'aquest dinar també ha parlat en roda de premsa Néstor Querol. Amb l'equip novament a les portes del play-off, el castellonenc creu que l'equip ha de donar un plus per acabar el 2018 amb dues victòries.
Sempre tenim que a guanyar els partits, però bueno, ara queden dues setmanes, tenim que fer un esforç més gran del que estem fent fins ara i acabar, com t'he dit abans, acabar l'any traient els 6 punts de 6 i estar més tranquils per començar ja un nou any en molt bona puntuació.
El dinar ha coincidit amb la tornada a la feina del Sabadell després de dos dies de descans. L'equip ha començat a preparar la visita de diumenge a les 5 de l'Alcoyano, un rival tradicionalment fort al Collao, però que porta temporada i mitja amb millors números fora de casa. El Deportivo suma les mateixes victòries a Alcoi, dues que a domicili. Querol és conscient d'aquesta estadística.
L'Alcoyano crec que té molt bon equip, solen jugar molt bé fora de casa, estan traient més punts fora de casa que en casa, entonces tenim que estar vigilant sempre la forma de jugar que tenen ells perquè ens poden fer mal i donar-lo tot com ho estem fent en aquests últims partits.
I un últim apunt, a falta d'oficialitat, l'últim partit del 2018, l'Egea Sabadell, es disputarà dissabte 22 de desembre a les 5 de la tarda.
4 minuts per 2 quarts de 8, l'Ajuntament de Sabadell i la Federació Catalana d'Atletisme han presentat el calendari de la pista coberta per la pròxima temporada. Les dues entitats han renovat el compromís perquè la instal·lació continuï acollint de forma permanent les competicions de proves de control en categoria cadet, juvenil, júnior i absoluta i dels campionats de Catalunya d'aquesta disciplina. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda, Karen. De fet, està previst que la pròxima temporada s'hi celebrin prop de mig centenar d'esdeveniments atlètics a la pista coberta. Un dels elements a destacar serà la renovació del portal web per fer-ne més difusió de la instal·lació. Marisol Martínez, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell, assegura que les instal·lacions són capdavanteres no només a l'Estat, sinó també a Europa.
Aprovechábamos la presentación de toda la temporada atlética de la pista con todos los acontecimientos que se desarrollarán a lo largo de esta temporada en la pista de Sabadell, la pista de Cataluña, y la verdad es que volvía a ser un elemento de posicionar la ciudad en ese ámbito, en el ámbito del atletismo a nivel, yo creo que europeo, sin lugar a dudas.
La pista coberta continuarà endavant amb la seva funció com a espai d'activitats relacionades amb l'esport escolar, tant dels jocs esportius escolars com de propostes relacionades amb el programa Ciutat i Escola, i seguirà acollint entrenaments d'atletes de la ciutat i d'altres esportistes de clubs catalans. La temporada s'iniciarà aquest dissabte 15 de desembre amb una primera jornada de control en categories sub-16, sub-18 i sub-20.
La segona jornada del Mundial de Piscina Curta que se celebra a Hangzhou no ha estat tan productiva com la d'ahir pels representants del Club Natació Sabadell. D'ell. Tant Caterina Corró com Marc Sánchez no s'han pogut classificar per les seves respectives finals.
Després de ser setena als 400 estils, Corró ha fregat la seva segona final en una prova no tan propícia per les seves característiques. La Balear, onzena a les sèries dels 200 Papallona, ha signat la seva millor marca personal rebaixant en dues centèsimes el 2.08. Aquesta passada matinada també ha disputat la seva segona prova Marc Sánchez. L'altre Balear del club s'ha quedat lluny de la final dels 200 lliures després de signar el 24è, millor crono. Corró tornarà a saltar demà a la piscina per nedar els 400 lliures, mentre que Sánchez no ho farà fins dissabte amb els 400 estils.
I un últim apunt a la Lliga Catalana d'Handbol, duel immillorable el que es disputarà aquest cap de setmana a Can Jofresa. El Creu Alta Sabadell Handbol visitarà aquesta jornada el Club Handbol Terrassa per disputar el primer derbi de la temporada.
Els creuantels són tercers i arriben al derbi sense haver perdut durant l'últim mes de competició. La moral és pels núvols i números en mà al Creu Altes favorits, que avantatgen 6 punts al Terrassa, però el tècnic Sergi Cifré també ha advertit dels parells dels agarencs.
Bàsicament amb la seva defensa, vull dir que tenen una 6-0 bastant contundent, vull dir, amb un bon 1 contra 1 que ens costarà desbordar. En atac tenen una molt bona finalització pels extrems, vull dir, treballen molt perquè puguin llançar els dos exteriors, els dos extrems que tenen, que són bons finalitzadors, i després amb la transició també, que tenen un parell de jugadors que intenten córrer i enganxar-te abans que hagis baixat.
Un triomf arlequinat al derbi suposaria la 8a victòria de la temporada del Creu Alta Sabadell en 12 jornades. El partit arrencarà dissabte a 5:45 de la tarda al pavelló municipal de Can Jofresa.
Menys d'un minut per dos quarts d'avui tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 12 de desembre. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També podeu seguir l'actualitat a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més informació a la 94.6 a partir demà, a partir de les 9, amb el programa Al Matí, però no marxeu perquè ara arriba a 13, a les 8 amb un alt taló i a les 9 el Xocolata Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.